Gairebé un quart de nou del matí d'aquest dimarts 6 de febrer. La setmana vinent té lloc la Setmana Europea de la Pobresa Energètica. Se celebra concretament del 17 al 23 de febrer amb diverses activitats a tot el continent. Durant l'any passat es van atendre un total de 328 persones al punt d'assessorament de pobresa energètica que té Càritas a Blanes, principalment de les poblacions de la població de Blanes, però també d'altres poblacions del nostre entorn, com per exemple Palafolls. L'any 2020 van ser només 62, entre cometes, això de només. I això doncs, evidencia d'alguna manera la necessitat de punts i de serveis com aquest. Avui tenim l'Enric Riera als estudis de Ràdio Marina, que és assessor d'aquest punt de pobresa energètica de Càritas Blanes. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia, Lluís. Bon dia a tothom.
Gràcies per ser avui de nou amb nosaltres
sí.
A Ràdio Marina
en
i al Matí.
En aquest cas, com a assessor de pobresa energètica de Càritas Blanes i dintre la meva faceta de voluntariat energètic
sí.
En diferents camps. En
clar.
Aquest cas, pobresa energètica.
Correcte, perquè la tarda i vegada que ens visitava venia com a, entre cometes, activista, no?
Sí, o col·laborador. Sí, no a l'AMAT i a final de mes estaré per comunitats energètiques a Videres, amb l'altra faceta.
Parlem d'aquest concepte de la pobresa energètica, és un concepte que ja coneixem de fa temps, de fa anys, però que malauradament cada vegada és més present a totes les informacions. De moment, ara ho comentàvem, 328 persones que heu atès al punt de Càritas Blanes sí. Durant tot el 2023, l'any 2020, o sigui, fa només 3 anys van ser 62.
Van començar el 6 de juny del 2020, a plena pandèmia. El projecte es va començar a plantejar el 2019, la idea entrar en marxa el març del 19, quan va aparèixer la pandèmia, fins al juny, a l'estiu del... És a dir, després de la primera onada, a ple estiu, vam activar-ho.
Per tant, aquestes 62 persones, d'alguna manera, són una dada una mica esbiaixada, no? Perquè només van de 6 mesos, no? Per entendre'ns, del 2020. Tot i així, l'increment de persones ha estat molt important, fins a arribar a les 328 del 2023, no?
Exacte. Del 2022 al 2023 hem pujat un 70%.
Un 70% més de persones ateses. Quin és el perfil actual d'una persona, actual sobretot, d'una persona que pateix pobresa energètica?
Pobresa energètica a nivell general i també a nivell local, diguem que la majoria són famílies monoparentals, famílies nombroses i persones grans.
Famílies monoparentals, famílies nombroses i persones grans.
I el quart grup seria persones amb baixos ingressos, que també és l'altre grup que s'està incorporant. És a dir, avui en dia, pobresa energètica, considerem la definició, seria totes aquelles llars que no poden tenir una temperatura adequada, no poden escalfar els seus aliments, és a dir, o també estem entrant avui en dia en temes de llars, en temes de rehabilitació. Que per això diríem que rehabilitació energètica, que és el d'allò, i factures de molt desmesurades amb baixos ingressos, conseqüències pobresa energètica. La pobresa energètica som una podem lluitar amb temes d'optimització de potències, és a dir, ajustar que no tinguin més potència contratada la que realment necessiten.
Clar.
Que és el típic, bueno, en aquest cas ha fet tot tothom, però... En el cas de persones, diguem, en temes de pobresa energètica, es té que anar seguida a temes d'assessorament en temes d'eficiència i estalvi energètic.
Clar, ara parlem d'aquesta qüestió perquè és molt important entendre la factura de la llum,
exacte.
No? I entendre els conceptes que moltes vegades sembla que ens ho posen molt difícil, no?
Perquè... I els drets energètics, que no desconeix, independent d'aquest sector, hi ha drets energètics que agafa tota la societat civil.
Enric, quan parlem de pobresa energètica ens ve al cap la factura de la llum com a exemple més clar, però hi ha altres formes de pobresa energètica, el gas, per exemple, no?
Exacte, sí. Per exemple, com dius perfectament, amb la llum es competeix amb el bo social, amb el gas, amb la tarifa regular, que aquesta es pot dir que ja abarca tota la societat, independent dels ingressos, i després el cànon de l'aigua i les bonificacions municipals. Les bonificacions, hi ha una part de l'aigua que són municipals i després hi ha el cànon de l'aigua que és de l'Agència Catalana de l'ACA, que és tota la part d'impostos. És a dir, que és on podem lluitem.
Aquí, això donaria per una altra entrevista, sobretot amb el context de sequera que estem patint. Eh?
Sí, sí, sí.
Parlàvem d'aquestes dades del 2020, 62 persones en 6 mesos del 2020, 328 el 2023. Quines altres dades rellevants del conjunt del territori tenim? Persones que teniu al punt d'assessorament energètic de Blanes, però no només persones de Blanes, són persones també d'altres municipis.
Sí, principalment les poblacions properes, és a dir, de l'Alt Maresme mateix, Tordera, Palafolls i algun de Malgrat, de la nostra comarca Blanes, és a dir, Lloret, Tossa, i algun cas de Santa Coloma, però no era vulnerable. És a dir, també hem atès algunes persones no vulnerables en aquests, des que estem en marxa.
O sigui, algun cas una mica que cridava l'atenció per alguna qüestió, no?
Sí, vull dir, que ens han demanat suport amb el tema de les factures, com reclamar, com reclamar i entendre la factura o un... quins errors poden haver-hi. Per exemple, hi ha hagut un cas que hem acabat assessorant que no era una persona vulnerable, el d'allò de Sant Coloma Farners, el...
Sortirà.
De reclamacions que es permeteix a través de l'Oficina de Consum i a través de l'OMI, hem acabat a Sant Coloma, que després podem anar més. A Sant Coloma hem aconseguit solucionar-ho.
Com es pot combatre la pobresa energètica a nivell general? Ara parlava de poder entendre la factura de la llum i els conceptes que...
La pobresa energètica, com la podem combatre? El principal seria, d'una vegada per totes, aconseguir una tarifa social, que és el que estem lluitant alguns, els que som activistes, en alguns fòrums, és a dir, una tarifa social en llum, aigua i llum i aigua, principalment. En gas, considerem que el gas és un combustible fòssil, té que desaparèixer, també realment ja està marcat el mínim, que és la tarifa regular de gas, que aquesta té és tothom. En llum i aigua, que estem dient, és que en vez de tindre els bonus socials, com en tenim ara, per exemple, en el cas de la llum, tenim un bonus social de 40% per baix per la gent que està baix d'ingressos, que està a l'atur, que està a l'alerta, no? Després, per persones vulnerables de violència de gènere, famílies monoparentals, famílies numeroses, discapacitat, grau de dependència 2, que aquests tenen els bonus socials del 60 i del 80%, vale? Això és el que tenim en vigor fins al 30 de juny d'aquest any, és a dir, a través del decret d'emergència del govern central. L'únic que pot passar, que és el de baixos ingressos per atur i ERTE, que el treguin, que en un moment va aparèixer fa un any i encara es manté, suposo que dependrà de la situació econòmica, en el cas de la llum. I en el cas de l'aigua, ja ho han dit, a les bonificacions municipals, que depèn de cada municipi, quines bonificacions aplica, excepte les del cànon de l'aigua, que són generalistes, en aquest cas, per tot el territori català. Vale? En el cas, som ja la tarifa regular. La tarifa regular, avui en dia, ja pot entrar-hi tothom, que és la que aconsellem a qualsevol usuari de gas. Amb el preu del cost del gas i el que tindrà aquests propers anys, que sempre és a l'alça, degut que és un combustible fòssil, que té taxes de CO2, l'impost de carbonatos que anirà amunt, i més fins que estigui substituït per l'hidrogen, és aconsellable qualsevol usuari anar a tarifa regular.
Important això, tarifa regular del gas.
Perquè... qualsevol usuari de gas, cosa que estan lluitant els comerciants del mercat lliure oferint descomptes perquè no vagis a tarifa regular.
Clar, perquè...
Però en tarifa regular tens l'avantatge.
Té un topall el preu, clar, al final.
Exacte, el meu preu del mercat el govern cada 3 mesos, no estàs... no tens comissions de manteniment, no tens que pagar revisions, és a dir, estàs molt més exempt de 4, vale? I el preu el marca el govern.
I en canvi, en la llum potser interessa més el preu de mercat lliure, o no?
No, mercat lliure interessa una tarifa indexada, que és la tarifa regular, la tarifa del petit PUBC, que diem nosaltres, que és molt semblant a la tarifa regular. En aquests moments és bastant correcta. La tarifa PUBC comparada a les del mercat lliure seria una tarifa indexada.
En aquests moments, perquè l'any passat quan vam veure totes aquelles pujades...
Quan va haver-hi la pujada, sí. Perquè en aquell moment no hi havia el topi que s'ha aprovat ara aquest últim trimestre.
Clar.
Vale, hi havia un topall quan tu... els que estan... Bueno, és que aquí ja me'n vaig a l'altra faceta meva. A la compra PPAs o a futurs, el preu del mercat lliure. És a dir, els grans consum, la gent que té gran consum, jo li diria, t'ha fet d'atzar. Que tu, ja el dia abans, ja saps el preu de la llum a cada hora. i a un tenies que desviar els llocs.
Que són totes aquestes informacions que ens han tornat una mica bojos a tothom, de demà el preu de la llum cultura... marcarà un màxim històric de no sé quan.
Bueno, nosaltres li diem cultura energètica, és a dir, nans de llocs o bé energies renovables, d'autoconsum.
Clar, una qüestió, ara parlàvem al principi, no sé si en part la pobresa energètica es pot combatre amb el coneixement, amb la formació, amb entendre els conceptes, no?
Sí.
Una de les coses que feu al punt d'assessorament energètic de Càritas Blanes és mirar si la potència que té aquell contracte és l'adequada, no?
Perquè a vegades això és una de les coses que fem, sí.
Perquè, clar, es paga una part de la factura de llum per potència contractada, que això és un fixe, no?
No, paguem per potència contractada, paguem per consum, no? I després tens les taxes, el que diem...
Els impostos, vaja.
Sí, hi ha la part d'impostos, els IVAs, i després hi ha la part de transport d'energia, taxes de CO2, és a dir, el transport i generació. Tot això va inclòs a la factura, vale? És a dir, hi ha una sèrie de conceptes que estan incloses
però sobre aquests conceptes l'usuari no té cap marge d'acció.
No.
Sí que té un marge d'acció sobre la potència i sobre el consum.
Exacte, per això què fem nosaltres? Intentem ajustar la potència en dos... tot el que són menys de 15 watts hi ha dues potències.
Menys de quant?
Menys de 15, dues potències. I sí. Superior a 15 kW són 6 potències. És a dir, sigui el que estigui en tràmit tècnic, et diria ajusta la potència per cada tram horari. És a dir, els demanos de 15 kW, que en aquest cas ens els fet els moneus que els hi faig, de dilluns a divendres li ajusto la potència al màxim, dissabtes i diumenges i festius, que d'àmbit estatal, els hi deixo la potència més alta.
És perquè dir, és quan és més barat.
Per exemple, que juguin 3 i 3,6, o 2,8 i 3,5, o 3 i 4.
Però són els moments en què potser confluir més i trobar més calor.
Exacte, sí. Pensem que els dies de cada dia estem pagant a 38 euros més impostos, 141, a 3,6 al cap de setmana i festius ens anem a 4 i pico, per tant, què és més, que posis dues lavadores, que cuinis més al forn, tot els dies que són festius.
Per tant, que ens planifiquem una mica el consum, no?
I també els tres franges horàries que tenim, en potències menys quilowatts, és a dir, tindre molt clar que de les 10 de matí a les 2 i de les 6 de la tarda a les 10 de nit són les hores punta, és a dir, les hores plena, i després les 8 de 10 de matí, de 2 a 6 i de 10 a 12 de la nit són les planes, i de 12 de la nit a les 8 més els festius és la valla. El que passa que hem de tenir en compte, com has dit abans, en Taifa Indexara, a vegades, durant el dia, les hores més barates per preu són de 2 a 5 de la tarda. Per què? Perquè és quan, a partir del migdia és quan hi ha més energies renovables
que s'aporta a la xarxa.
Que per tant és el que fa baixar el preu. O a vegades, quan tenim molta producció eòlica, fotovoltaica i hidràulica, en aquest cas, per desgràcia, no, la nuclear, mentre no entri el gas i els cicles combinats, fa que el preu sigui baix.
Clar.
I, per tant, quan més baix és el preu, millor. Que una de les coses de reivindicacions que tenim en pobresa energètica és que les tarifes vinculades a sectors vulnerables, de baixos ingressos o gent, és a dir, aquelles capes socials, per això estem demanant una tarifa social, vale? En el cas de la llum, a nivell europeu, amb una potència limitada, és a dir, 3 o 5, n'hi ha alguns que lluitem per 5, jo ja me conformo estar en 3, perquè en 3 4 persones poden viure si fan un ús amb eficiència i un consum responsable. És a dir, en 3 kW es pot viure perfectament, perquè no, si no me fas anar tot a la vegada, es pot perfectament.
Clar.
És a dir, vale? És a dir, reclamem una potència fixa, és a dir, baixa, la necessària, és a dir, un subministrament bàsic, i amb un IVA reduït. I a partir de les dates sí que acceptem que el que, igual que em passa l'aigua, que el que consumeix més, bueno, té que pagar el preu que li pertoca. I l'impost que li pertoca.
Quins són els electrodomèstics que més consumeixen? Entenc que són els que porten motors, no? I escalfen.
Tot el que porten resistències. És a dir, el forn, la vitroceràmica, la rentadora, perquè treballes amb aigua, tot el que posis amb aigua calenta, és normal.
O que porta un motor, també, tot, no?
Sí, els aires condicionats, també. Vull dir, ara, depèn de si són ecos o no són ecos, són eficients. És a dir, qui, depèn de l'eficiència del tio. Sempre aconsellem qualsevol aparell electrodomèstic que sigui la triple A, que sigui el màxim eficient possible.
Hem gastat 50 euros més en, la, en el moment de comprar-lo, no?
És a dir, està, igual, per exemple, una lampra LED. És a dir, una lampra LED de cos, per exemple, aquest val posem 8 euros i una incandescència te'n costa 4, però el que estalvies o que no hi ha un costat et fa per l'altre, i em passa el mateix amb els electrodomèstics. És a dir, el que vas mirem, diu, o sigui, per exemple, una aerotèrmia avui en dia surt més a compte que una caldera de gasoil i segons quin tipus d'allò. És a dir, avui en dia tenim temes d'eficiència i estalvi energètic.
Hi ha hagut un boom, no?, en els últims anys amb l'energia fotovoltaica, amb les plaques solars.
Sí, sí, sí.
Val la pena realment posar plaques solars?
Sí, jo continuo defensant-ho i ho defendré sempre, però sempre en criteris d'eficiència i estalvi, eficiència i estalvi. És a dir, no, el mateix que quan reta la llum. És a dir, a partir dels teves dades energètiques, els teus estudis, pels, tu, pels hàbits, posar l'autoconsum que tu necessites, sempre igual que sigui viable. Clar. No tinguis ombres, no, que estiguis a la situació ben situat, és a dir, no fer una inversió tonta, perquè, per exemple, a nivell europeu, en l'altra faceta meva, es vol obligar a partir del 2025-2026 posar autoconsum a tothom, igual que es va fer el seu dia amb les plaques tèrmiques, quan hauran puestos que hi ha nombres que no té sentit.
I les faràs el gasto per res.
Exacte. És a dir, hi ha coses que estem de... És un dels que estem en temes així, lluitem que es facin les coses bé no qualsevol criteri.
O també de les hores de consum, perquè si al final és una segona residència potser no val la pena, no?
Bueno,
sí, depèn.
Sempre, sempre. L'autoconsum sempre. Jo, per mi l'autoconsum, tot el que sigui producció pròpia, és a dir, per autoconsum propi, tot el que tu produeixes per reduir el teu consum, diguem, deixes a pagar a la companyia que tens de subministrador. Si estalvies 2 quilowatts per tu, però jo. Una de les coses que abans m'has dit de Càritas Blanes, a més dels temes d'automatització, com reclamar, fer estudi, ajustar, és a dir, fem molt personalitzat tot el tema d'ajustament de potències, meus consums, i jo. És a dir, els que tinc la mala fama de que el que jo estic sota exigeixo consum responsable. Però a més d'això, una de les coses que reivindiquem és que el 2013 l'any es va posar en marxa el primer comptador solidari i nosaltres som, dintre dels que hem aconseguit comptadors socials de llum, que no so, hem aconseguit 5 comptadors socials de llum d'urgència social i 5 que són d'habitatges, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que eren problemàtics per aconseguir-los amb problemes amb la, perquè tenien experiència d'obres amb la distribuïdora. Degut als nostres convenis amb l'administració local, amb el gran instal·lador i una bona marca de confiança en gestions especialitzades del grup Enel, amb el grup Enel, estan aconseguint els controls d'urgència social i aquells que estan bloquejats en dificultat, aquells que serien fàcils d'aconseguir a través de qualsevol punt de servei, els estem aconseguint nosaltres desencallar. Ara, perquè anem de la mà, eh? Vull dir, això... és una de les coses que reivindico. I a més, nosaltres no som... som de les poques ONGs que es poden comptar amb els dits a les mans, que estem fent voluntariat energètic, bueno, i que no som oficines d'energia de l'administració pública, o empreses d'estacionament energètic que treballen per l'administració.
És que la pobresa energètica és un tipus de pobresa que és una mica com molt... molt subtil, no? Al final, o sigui, quan tenim l'imatge d'una persona pobra, una família pobra, sempre ens ve al cap doncs, la persona que està demanant diners o menjar pel carrer, però hi ha moltes persones que treballen, que tenen un sou i que no arriben directament, no? I això es manifesta doncs, que no poden potser tenir microones per escalfar la llet.
O escalfar la casa, o escalfar els aliments.
O escalfar la casa.
Tindre el que diem nosaltres, per això considerem pobresa energètica, també quan tu no pots tindre la casa en unes condicions òptimes, en temes de climatització, sigui hivern o sigui hivern, fred o calor, vale? O sigui, de 17 a 21 graus al 22 a l'hivern i de 20 a 25 a l'estiu. O temes d'aïllament tèrmics. Per això també avui en dia s'entra en pobresa energètica una casa...
amb
poca qualitat,
amb un aïllament deficient,
amb mal aïllament són problemes de salut. Vull dir, és a dir, vaig tot
és
lligat.
Que això al final són problemes de salut.
És així, són problemes de salut, ho tenim lligat. I puc dir-te, per exemple, que a nivell xifres, jo, la pobresa energètica a nivell europeu, Espanya és la quarta o la cinquena, és a dir, un 26% de la població de l'estat espanyol està en pobresa energètica.
26%?
Un 26%.
Això és una quarta part, pobresa, més una quarta part.
I en pobresa energètica infantil som el segon. És a dir, ara van nostre, per exemple, en pobresa energètica, aquest, tenim Romania, tenim Bulgària, tenim Grècia, tenim Espanya, i Espanya som el quart. Hasta Portugal està millor que nosaltres, cosa que havia estat pitjor que nosaltres, però han fet els deures. I després, una de les coses que també estem lluitant contra la pobresa energètica és ja, referent al que m'has comentat, el tema de l'autoconsum, les comunitats energètiques, vale? A nivell europeu ja tenim les comunitats energètiques d'energia solidària. Que aquelles comunitats energètiques es posin, és a dir, les que ja s'està fent, ja n'hi ha que s'estan fent, però les que es destinen solament a nivell d'administració, les que estan en marxa, un 4 o un 5%, quan nosaltres estem reclamant un 15 o 20%, per lluitar contra la pobresa energètica. La comunitat energètica d'energia solidària ja es destina projectes completament a aquells barris, a aquells veïnats o a aquells sectors de població urbans, crear una comunitat energètica per d'allò. Però també, igual que estem reivindicant la tarifa social, que la gent que pugui participar en la comunitat energètica pugui comprar aquella participació, les persones amb baixos ingressos o vulnerables, per no sentir-se... que tinguin una opció a poder comprar, se'ls doni un preu més econòmic la seva participació, per sentir-se també que forma part d'aquella cooperativa, d'aquella associació, d'aquella comunitat energètica.
Tinc la sensació que estem ja fa uns anys immersos en una lluita de titans, no?, per qui té el control no només de la producció, sinó de la distribució i el consum de l'energia. Al final, si són 3, 4 o 5 empreses les que tenen el control de tot plegat o el té la ciutadania, la cosa canvia radicalment, no?
Canvia, per això tenim, per exemple, canvia molt. Per això jo aquesta setmana vaig participar amb un Eric Cain en pobresa energètica, que tenim... en temes de pobresa energètica hi ha projectes pilot, que per exemple jo desconeixia, a Girona hi ha Ener que es va posar en marxa, que han canviat finestres, és un projecte pilot a la ciutat de Girona, tant per temes d'aislaments, finestres, han posat termos elèctrics, és a dir, en llars vulnerables amb una experiència pilot, d'acord? ¿Vale? Jo he reclamat que aquesta informació d'experiències pilots ens arribin a tots. I aplico el criteri, el punt número 3 de la directiva 522 aprovada el 2022, el punt número 3, que hagi més transparència, més informació i que les entitats que no som d'administració, ni treballem per l'administració, en aquest cas el que represento jo, una entitat social o ONG, podrem participar i col·laborar segons la directiva europea. Vale?
On es trobem a Caritas Blanes amb aquest punt d'assessorament energètic i en quins horaris?
Estem aquí al carrer en Samuel Clavé, al costat enfront de la Virgínia Santana. Fem dimecres i divendres.
En horari?
De 10 a 1.
De 10 a 1, de 10 al matí a 1 del migdia.
Sí.
Enric Riera, doncs, assessor del punt de pobresa energètica de Càritas Blanes, gràcies per venir avui de nou a explicar-nos què és el que feu, com ho feu i què és el que, per tot allò que esteu lluitant per erradicar i lluitar contra la pobresa energètica. Gràcies, ens seguirem parlant.
Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies a tothom i bon dia a tothom.